Bon dia a tothom, benvinguts. Obrim de nou, com cada dissabte, la nostra finestra de Bat a Bat. Començarem escoltant l'espai, Temps serà temps, i el seguiran el planeta i l'art d'educar. Amb aquest darrer espai, tancarem la finestra i obrirem un nou programa, l'informatiu, que ens acompanyarà fins a l'hora del vermut. Comencem, doncs, com sempre, donant una ullada retrospectiva cap a la nostra història. Us deixem amb Temps era temps.
Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Bon dia a tothom. Ens trobem de nou com cada mes preparats ja per parlar i debatre tots plegats sobre la nostra història.
Avui ens mourem principalment entre papers, documents i publicacions periòdiques, o sigui, entre testimonis escrits de la història.
Alguns d'aquests testimonis escrits ens parlaran d'història, ens parlaran de fets ja passats, mentre que d'altres ens permetran debatre alguns aspectes del moment actual.
El presentem Àngels Martí i Isabel Gallà, amb la col·laboració dels nostres tècnics habituals, avui Jordi Sotdevila.
Avui serà Toni Orensans qui ens obrirà la porta amb l'editorial del programa. Toni, quan vulguis.
En algunes coses aquest és un país tercermundista, mal que ens pesi. Ho és, per exemple, en la conservació i en la consideració que tenim respecte als arxius i als documents del passat. N'hi ha que sí que els tenem perfectament conservats i se'n preocupen, però en molts casos els papers dels nostres avantpassats ens han semblat rocades, sense cap transcendència, que massa sovint han fet cap i continuen fent cap a les escombreries o que tenim en capsotes al quarto de les rates. Massa sovint, en parlar de la destrucció dels arxius, el més fàcil sempre recorre als excessos dels anarquistes de l'estiu del 36, quan es cremaven arxius de tota mena. Per exemple, el districte notarial de Falset es composava el 36 de 8 notaries, que en la seva gran majoria s'havien iniciat al segle XVIII. El total de volums que es comptabilitzaven al 1900 passava dels 700, però després de la guerra s'havia convertit en cendres el 97% de la documentació. Però per ser fidels a la veritat, la destrucció d'arxius i de documentació sembla de vegades en aquest país un esport nacional i no cal remuntar-se a temps massa llunyans. Fa només 6 anys, l'Audiència Nacional de Tarragona tenia el seu arxiu als sòtans, prop de la plaça Imperial Tàrraco, hi havia documents judicials tacats i plens de taques d'humitat. Hi havia goteres directament damunt d'alguns dels lligalls. Plovia damunt de la història judicial i ningú ni s'immutava. Però tampoc cal que ens n'anem a Tarragona. A Falset, per exemple, l'any 1991, quan l'Incasol va comprar Cal Magrinyà, on ara hi ha la biblioteca, van fer cap a la foguera documents trobats en aquella casa corresponents als primers anys de la repressió franquista. Per alguna cosa, un Magrinyà fou un dels primers caps de falange local. Tot destruït a pocs anys del segle XXI, quan ja sonaven les salves de la lluent Barcelona Olímpica. Això sí, que consti que la majoria de documentació de falange en aquest país ja havia estat cremada uns anys abans, gairebé en la seva totalitat, a càrrec de qui? A càrrec del mateix govern de l'Estat, presidit per Adolfo Suárez i amb Martín Villa al capdavant del Ministeri de Governació, a final dels anys 70. Per tant, cal que ens fem a la idea que els episodis de destrucció d'arxius en aquest país no s'acaben mai, és un malson infinit. Avui, per exemple, al Torre de Guaita, entrevistem l'arxiver de Falset, que ens parla de l'aparició a Govern Civil de Barcelona de llibres d'actes de Falset i de Marçà, incautats el 1939 per les tropes franquistes. Allà hi han aparegut i s'han salvat junts als d'altres municipis, però no ens enganyem, estaven i encara estan en un magatzem mal fotut. I això, en un moment que els arxius en aquest país tenen cara i ulls, és intolerable. I que ho faci l'administració, com és el cas d'un govern civil, encara és més greu i demostra fins a quin punt, tot i que ens esforcem a ser europeus, de vegades semblem habitants de Burundi. Al Priorat, l'arxiu del castell de Falset té unes condicions de conservació dels documents immillorables. Qualsevol paper es desinfecta, es desinsecta, es tracta per conservar-lo com cal. I sense perdre en la propietat, tenint-le les còpies que vulguin les persones que sensatament s'hi apropen i fan una donació, l'original es queda perfectament conservat i la còpia, si vols, la pots tenir a la tauleta de nit o en un compact disc a l'ordenador. Per això costa d'entendre que hi hagi encara avui qui resisteixi a portar un arxiu als documents d'interès que té a casa o a les golfes, documents que en un futur poden ser valuosos per entendre'ns una mica millor com a persones i com a poble. Cal que cuidem els documents antics, és així d'elemental, i cal que ho fem tots. Ja hem destruït massa arxius al llarg del temps com per seguir jugant amb una part important del nostre patrimoni col·lectiu.
La Torre de Guaita.
Des de fa 5 anys funciona a Falset l'Arxiu Comarcal del Priorat. Al llarg d'aquests anys ha anat recollint, netejant, catalogant i arxivant nombrosa documentació provinent d'ajuntaments, cooperatives, escoles i també de particulars. I s'ha realitzat alguna troballa interessant. Paral·lelament, fa poc la premsa va anunciar que un historiador havia trobat documentació corresponent a algun poble de la nostra comarca a l'arxiu del Govern Civil de Barcelona. Per parlar de tot això, avui tenim als estudis de Ràdio Falset a Jaume Teixidor, director de l'Arxiu Comarcal del Priorat. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
Què se sent quan s'entra a un edifici nou de Tirinca amb més de 5 quilòmetres de prestatges per arxivar documentació i no hi ha absolutament res per a posar-hi? Fa por?
Una miqueta sí, la veritat. En franquesa em fa una mica. Fa respecte, eh? Fa respecte perquè un pensa de com arribarà, com podrà arribar a omplir els tres dipòsits que hi ha a l'arxiu. Els dos superiors tenen unes grandàries més o menys normals, però l'inferior, aquell és com un camp de futbol i a més és molt alt, no? Dona una mica de respecte, la veritat. La veritat sigui dit és que sí. Ara ja dona una miqueta més també de respecte de la quantitat de documentació que hi ha allí per inventariar.
Això et volíem comentar. Quins són els principals fons que has anat inventariant?
A veure, el primer que inventariem són els fons dels ajuntaments. Uh-huh. Això ve perquè la Diputació dona una ajuda per inventariar documentació de l'administració local, amb la qual cada any és una ajuda de... No arriba gairebé als 6.000 euros, però poc ni falta, però clar, és una ajuda que et demana que tens inventariar documentació de l'administració local, i en aquest cas són els ajuntaments. Uh-huh. I després es van anar netejant i inventariant documentació de cooperatives, de particulars, etc, etc. Entra més documentació que no pas inventariar, la veritat sigui dita.
Ja, ja, ja. I per anar omplint aquests 5 quilòmetres, o més de 5 quilòmetres, quines pautes d'actuació has anat seguint? O sigui, què et vas proposar des de bon començament?
A veure, primer que tot és, el que m'he proposat és que la documentació pública és la documentació dels ajuntaments, documentació de les oficines de la Generalitat, doncs aquesta que és pública, doncs que estigués en unes, que intentés almenys que estigués en unes condicions òptimes, no? I va ser els primers que els vaig oferir la possibilitat de que ingressés la documentació. I a partir d'aquí, doncs, hi ha documentació d'ens privats, com per exemple cooperatives, particulars, etcètera, etcètera. És a dir, és anant trucant, anant fent activitats de difusió, anant donant a conèixer, anant molestant i una mica potser emprenyant, no? Però bé, és una mica el que ens toca fer.
Els arxius dels ajuntaments, uh-huh, han d'anar entrant a l'arxiu comarcal o...
No, és això? Tota la documentació que entra a l'arxiu comarcal és perquè l'entitat decideix, o l'ajuntament, dipositar-lo.
Ja. Vull dir, no és cap obligació. Ha de ser un acte voluntari.
Exacte. Tots són actes voluntaris.
I el nivell de voluntat, dit d'una altra manera, quina resposta vas trobant d'ajuntaments?
Jo crec que és bona. A poc a poc se van ampliant el nombre i es van entrant. El que potser entrant més ha sigut de cooperatives agrícoles. Aquí sí que s'han entrant moltes. Però crec que hi deuen haver actualment unes 10, 10 o 11, vull dir, o 12, vull dir que és un nombre ja bastant molt elevat. Mhm.
I a nivell particular, hi ha gent també que...
A nivell particular també ha entrat bastant documentació. El primer que va entrar va ser de Cal Pascó, que és una documentació que és molt interessant, perquè són els esborranys dels manuals notarials que feia el notari Pascó. Els originals es van portar a la notaria, l'any 36 es va cremar, i només se queden els esborranys, perquè les esborranges, tot el que hi ha de les anotacions que després feia el document oficial. És a dir, hi ha el que és la carn, i el document oficial és, hi ha més coses més jurídiques, amb la qual és molt més llarg i hi ha més palla, diguem-ne.
I de quines coses s'informen concretes, no? Perquè
com?
Aquesta documentació, concretament, de quines coses parla, no?
Aquesta documentació de Cal Pascó?
Sí, sí.
A veure, és documentació notarial. Pots trobar compres, ventes...
Sí, això...
capítols matrimonials, testaments,
sí,
actes de conciliació, vull dir, tot que, com si ara fos un notari actual, doncs un notari de fa 200 anys, perquè el notari Pascó va arribar aquí en 1796 i va ser notari fins al 1832, que va ser l'any que es va morir.
I de vegades també heu comprat, no?, en mercats tipus, no sé, els Encants o Barcelona o en mercats així d'antiquaris i així, heu trobat?
A vegades surt documentació. Per exemple, s'ha comprat des de l'arxiu tot una capsa de documentació de les mines de Bellmunt. Les mines de Bellmunt, quan les van tancar, bueno, no sé, segons m'expliquen, hi havia molta gent que entrava perquè les portes estaven esbotzades o les finestres estaven esbotzades, i doncs és una documentació que és bastant, crec que és de l'any 1917 fins al 1922, però es veu que és bastant compacta, és a dir, la persona que ho va agafar, doncs, va posar la mà allà i va agafar tot un feix de documents, i al cap dels anys, doncs, aquests documents van anar a parar un particular que els va vendre. També s'ha comprat alguna coseta més petitona, i ara també estem en tractes de comprar 13 pergamins de la comarca.
I entre tota aquesta documentació que has anat recollint de com dèiem, d'escoles, d'ajuntaments, etc., segurament n'has digut trobar alguna de inesperada o força sorprenent o curiosa.
Sempre en trobes de coses curioses, eh? Fons tant dels ajuntaments com de cooperatives, sempre hi ha algun document que dius, ostres, què fa aquest document aquí dintre, no? Per exemple, ara que recordo vam entrar al col·legi dels Guiamets, uh-huh, i doncs hi havia un llibre de matrícula dels alumnes que començava el 1860 i acabava el 1915. Hi ha uns anys que no hi ha anotacions, potser uns 20, però clar, et dona una riquesa aquelles anotacions, perquè fins i tot explica que quan marxava la canalla de col·legi amb 7 o 8 anys a anar a servir a Barcelona o anar a treballar al camp. Fins i tot hi ha una anotació de dos germans que és curiosíssima, perquè diuen el motiu per què van marxar de l'escola, i el motiu és perquè el professor els va dir que tenien de comprar-se una llibreta, un llibre, no recordo
llibre,
bé
un
llibre, i clar, no tenien diners per comprar-se aquest llibre i van plegar de l'escola.
Sí, sí, no, perdona que t'hagi acotat, però és que vaig buidar fa un temps aquest, només el vas trobar, doncs em vas dir, ei, que tinc aquí una cosa interessant, i vaig pujar, el vaig buidar, sí, és molt bonic perquè és una cosa molt viva, no?
Reflecteix molt la situació de l'època, d'estudi de l'època.
I com jo n'he fet de llibres d'aquests, perquè soc mestre, bueno, tots gairebé d'aquí som mestres, doncs va farapar una mica, no? Veure el que dius, se'n va perquè... Se'n va servir a Barcelona, no? Una noieta,
uh-huh,
o això, o se'n va a treballar al camp. Ha d'anar a treballar al camp i ja no va més a escola. Realment era frapant, no? Xavals que els tens tu avui, en aquestes edats avui en dia a l'escola, i que se'n van perquè han d'anar a treballar, senzillament.
És que a veure, si no treballaven, gairebé no podien menjar, suposo.
Sí, sí, sí.
I anaven a treballar ben joves, amb 7, 8, 9 anys.
I a part d'aquest document...
N'hi ha més de curiosos. També em va sobtar molt una vegada quan vaig entrar al fons de la cooperativa agrícola de la Vilella Alta, perquè vaig veure com una espècie de llençols ben plegadets i amb un munt d'anotacions de comptes. És sumes. Clar, no tenia més paper i sumes. I vaig començar a obrir, i resulta que eren dos cartells de la Guerra Civil, del Departament d'Agricultura, dos edictes de la Generalitat que van enviar amb aquest poble, bueno, suposo que devien enviar tot arreu, perquè els pengessin i que la gent vegés a què deia aquest edicte. Doncs ells, per les causes que siguin, no el van penjar, el van fer servir per anotar, tot ben plegadet, i allí es va quedar, i bueno, al cap de 70 anys doncs, s'ha trobat. No?
Mm-hmm.
Són coses curioses, però n'hi ha moltes. Per exemple, va entrar també al fons del Mar Roger, de Cabassers, i bueno, vam agafar tota la documentació. I a part de lo que és l'administració del mas, que comença a partir del 1895-1893, doncs resulta que el propietari del mas, de l'època, era un procurador dels tribunals de Reus i era administrador de propietats de gent de Reus que havia marxat a França o que estava a Barcelona. Doncs hi ha una quantitat de documentació de les famílies, diguem, importants de Reus de l'època, tant ja sigui processos com l'administració dels seus patrimonis, que és una documentació riquíssima, sobretot des de meitats del XIX fins a quasi bé el 1940, 1930, perquè el 40 aquest senyor ja devia estar bastant, era gran i no devia cuidar-se'n massa. Però sempre trobes documents curiosos.
I aquesta troballa que ens anunciava, que ens presentava l'Àngel a la introducció, en què ha consistit exactament?
Bé, bueno, això ha sigut una descoberta que va sortir als diaris, ara fa potser 15 dies, una setmana, i és una sèrie de documentació de dues poblacions, de bastantes poblacions de Catalunya, potser són unes 8, 9, 10, i és una documentació que segurament el règim franquista va requisar l'any 39 i es va portar a Barcelona, perquè es portava tot a Barcelona aquesta documentació, i després s'enviava a Salamanca. Uh-huh. Però aquesta documentació, per les causes que siguin, doncs aquesta documentació d'aquests pobles se va quedar allí, o va quedar traspapelada, o la van posar... s'ha perdut. I ara fa un temps, un investigador va poder entrar en aquest arxiu i va descobrir aquesta documentació. I a partir d'aquí és quan s'ha mogut i ha sortit a la premsa que aquesta descoberta d'aquesta documentació, que és molt acotada, que és documentació de municipis de la Guerra Civil, o de la República i Guerra Civil. Per exemple, hi ha... De la comarca del Priorat n'hi ha de dos municipis.
Sí, això t'anava a preguntar.
Un és el de l'Ajuntament de Falset. El de l'Ajuntament de Falset hi ha tres llibres. Hi ha dos llibres d'actes, un que comença el 17 de febrer del 1937 i va fins al 19 de juliol de 1938, que enllaça amb el que hi ha a l'arxiu, que s'acaba el febrer del 37. I l'altre llibre, un altre llibre d'actes, és un llibre que comença el 26 de juliol del 38 i s'acaba l'11 de gener del 1939, és a dir, el dia abans de que Falset fos ocupada per les forces franquistes. I també hi ha de l'Ajuntament de Falset un llibre de caixa del 1937 al 1938. I després hi ha de l'Ajuntament de Marçà, també hi ha un llibre de caixa de l'any 37, i també els llibres d'actes del que és del temps de la Guerra Civil, perquè comença el 27 d'agost del 36 i s'acaba el 25 de març del 38. I bueno, són aquests cinc documents, aquests cinc llibres.
I escolta, aquests llibres d'actes o aquesta documentació tan, tan interessant, no? Que, perquè ens pot, no sé, clar, vull dir, serà moltes coses noves, no? que ens dirà i que sabrem. I... Doncs quan ho podrem tindre aquí a Falset? Perquè, i a Marçà, no? Vull dir, perquè suposo que tot això podrà tornar o passarà com els papers de Salamanca. Què creus?
La veritat no ho sé. Tal com, pel que sé, aquest investigador el que ha fet, que ha sigut el que, diguem-ne, ha estirat, ha aixecat la llebre, el que ha fet és que la documentació del seu municipi l'ha pogut digitalitzar. El municipi no ha aconseguit que se li retornessin els llibres. Això no vol dir que potser més endavant sí, no? No ho sé. Però clar, això és una cosa que depèn de la delegació del govern i depèn també dels municipis, que el que vol dir que és la propietat de la documentació és dels municipis afectats que tenen els documents allà. I a part que la documentació municipal no perd mai la propietat del municipi, sempre és del municipi.
O sigui que el municipi l'ha de reclamar, podríem dir.
El municipi jo entenc que hauria de fer algun gest per intentar...
I ja s'ha fet això?
Bueno, això n'estem parlant de fer alguna activitat, bueno, algun tipus d'acció per a veure què es pot aconseguir.
Clar.
Com a mínim digitalitzar-lo, això crec que no hi haurà cap pega. Però a veure, la documentació municipal és municipal sempre.
Clar que sí, si totes les altres actes són aquí, és lògic.
A més, la documentació les actes és el pal de paller de la documentació municipal.
Sí, i sí. Tant.
En alguns casos diuen poc, però en el cas de Falset normalment són sucoses. Mm-hmm. O sigui, realment són interessants de llegir.
El que si voleu, us puc llegir, perquè la tinc, és l'últim acte de l'Ajuntament de Falset.
Tu mateix?
Sí, sí, llegeix-la, sí, que sí, pot ser interessant. Sí.
És curiós, no diu massa cosa, però és, sí, sí. És molt, molt de l'època, perquè està fet el dia 11 de gener de 1939, va començar la sessió a les 6 de la tarda i a les 7 la van donar per finalitzada. No? I l'endemà mateix, les tropes franquistes van conquerir o van invadir el Falset. I és curiós perquè, clar, si acaben a les 7 de la tarda i l'endemà hi havia els tropes nacionals aquí, aquesta gent, quan va sortir de la reunió, devia agafar el carro, les maletes i tocar-los. No? A veure, us la llegiré. A la vila de Falset, el dia 11 de gener de l'any 1939, Reunits els consellers relacionats al marge, en sessió extraordinària, a l'hora de les 6 de la tarda, baix la presidència del conseller en cap, en Joan Domènec Aguiló, es declara oberta la sessió, llegint-se l'acta de l'anterior que és aprovada. Presidència dona compte de l'ordre que li ha sigut donada pel comandament de la plaça, que consisteix en fer un ban comunicant a la població civil que, en vista de que la nostra vila pot ser envaïda per l'enemic, pot evacuar la vila a la seva lliure voluntat i, per tant, aquest ajuntament, obeint les ordres de l'autoritat militar, ha cregut a bé evacuar la població abans de caure en poder de l'enemic i, per lo mateix, fa lliurament del mando de l'autoritat civil i de tota la població al comandament militar de la plaça. I no havent-hi altres assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a l'hora de les 7 de la tarda, de tot el qual, com a secretari d'habilitat, ho certifico. I signa el Joan Domènec, que era el conseller en cap, és a dir, l'alcalde, i el secretari en aquell moment, que era Joaquim Ferrando, aquest cognom no, sé, no es llegeix bé, però em fa la veta que es diu sí. Ferrando. Joaquim Ferrando.
Mm-hmm. Vaja, em sembla que sí, per la informació que tinc.
Realment, és històrica, no? És puntual,
sí,
és una cosa...
Sí, sí, és després de tants anys d'haver estat escrita, doncs tornar-la a llegir, doncs crec que ha estat força interessant.
I segurament, jo crec que la major part de la gent d'aquí i de Marçà, aquests llibres, els considerava que estaven més que perduts.
Sí, sí, sí.
Sí, jo sempre ho havia sentit aquí.
No, no, i tant. I, bueno, el que passa és que si xerro molt ara, després el que dirà la banda sonora, el que em toca dir, ja ho hauré dit, però efectivament és un tòpic el fet de dir tot això s'ha cremat, no cal mirar res, no? I és molt còmode al mateix temps. Perquè, clar, per a un secretari d'Ajuntament o qualsevol persona que no tingui ganes de remenar per dintre els armaris, doncs dir el que va allí a preguntar tot s'ha cremat és supercòmode.
No, i que, a més, sí, sí. Sembla ser que hi ha molta dispersió, que molta documentació es va dispersar molt, no? I que llavors vas trobant a diferents llocs, no?
Bé,
és una de les altres coses, que potser el lloc on la busques no, però les trobes a altres llocs, no? Va haver-hi...
Sí, normalment les actes municipals les tenen bastant controlades, Saben on són.
Clar. Sí, sí, són, sí, sí, són, sí, però a mi, per exemple, jo, ara, a veure, ara ja parlant àmpliament, no? Hi ha una localitat, Vinebre, on per qüestions diverses doncs, vaig anar a demanar documentació, tothom m'ha dit que allí no s'ha cremat res i pràcticament demanes, i no, o sigui, demanes les actes i és que no et troben pràcticament res. O sigui, dius, oh, però no, aquí no es va cremar, o sigui, però és l'únic que era. No ho sé si és l'únic que hi ha o senzillament, doncs, clar, la secretària té raó, segurament té altres feines i per això estan els arxius comarcals per baixar la documentació o pujar-la, depèn del cas, no? Sí. I en canvi no ho fan, o sigui, ni veuen ni deixen veure, ni la tenen com Déu mana i ni la deixen a un lloc que la tindrien com Déu mana. Aleshores, clar, és una mica, en neguiteja una mica, no? Potser és un cas puntual i segurament doncs, a la majoria de llocs no passa així. De fet, a altres llocs no m'ha passat el mateix, no? Però sí, hi ha casos en què passa, i no hi ha manera.
És qüestió d'anar treballant amb aquests municipis a veure si... perquè un dia o altre sempre es poden dipositar.
Sí, sí, no, jo, concretament en aquest municipi doncs, sé que es van fer gestions a veure si al final doncs, es portava l'arxiu del comarcal de Mora, que és on li correspondria, i no sé com acabarà el tema, però... I tornant als fons i ja per anar acabant, què hi ha de l'època en què es depenia dels Medinacel i tal? Tinc entès que hi ha alguna cosa microfilmada o alguna cosa així, situant, perquè jo alguna vegada he sentit alguna cosa, però no...
A veure, la documentació més antiga que hi ha a l'arxiu, ben bé, no és... físicament no hi és la documentació dels comtats de Prades... del comtat de Prades i la de la Baronia Entença, que estan digitalitzats, és un fons que és propietat del duc de Medinaceli, El duc de Medinaceli, que ara té la documentació a Toledo, i va deixar digitalitzar aquesta documentació a la Generalitat, això és a principis dels anys 90. No està tota digitalitzada, és una part important, però el que està clar és que hi ha tota la història medieval de totes les poblacions d'aquests dos senyorius, és una documentació molt important. Molt important i no massa tractada, vull dir, no massa coneguda.
No, ja.
Molt bé, Jaume, doncs moltes gràcies per estar aquí entre nosaltres i per explicar-nos tantes coses i donar-nos aquestes novetats també, que no sabíem.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bueno, esperem tornar a tindre aquí una altra vegada parlant de més coses.
Molt bé, perfecte, quan vulgueu.
Si aconseguim que es microfilmen com a mínim els que es digitalitzen aquests documents localitzats, doncs ja et tornarem a cridar.
Sí, molt bé. Pots venir aquí i ho anirem comentant.
Vinga,
moltes gràcies.
Gràcies,
Jaume. Adéu.
El calaix de sastres.
Obrim ja el nostre calaix de sastre, on trobem una mica de tot. Molts de vosaltres coneixeu i llegiu la revista Lo Violí, editada pel Centre d'Estudis del Priorat. Tenim ja a les nostres mans el número 6, i per comentar i debatre el seu contingut és avui amb nosaltres Josep Maria Pons i Altés, membre del Consell de Redacció de la revista. Clar que avui val a dir que Àngels Martí, col·laborador del programa, és també membre del Consell de Redacció de la revista. I per acabar-ho de completar, Jaume Teixidor també ho és. O sigui que tot queda a casa avui. Hola, bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
Per on vols començar el debat?
No sé, si voleu podem començar comentant l'editorial, que és un tema de proactualitat, que és la qüestió de la crisi.
Sí.
Que no parem de parlar-ne tots de la crisi. Uh-huh. I bueno, l'editorial comentava això, fins a quin punt la crisi afectava l'àmbit cultural, ens afectaria les iniciatives culturals, uh-huh. que és una cosa que crec que haurem d'assumir. Jo crec que ens haurem d'acostumar a viure amb menys recursos, tots plegats, i la cultura també. Uh-huh. Però és que entre nosaltres, jo crec que com que la cultura estem tan acostumats a anar amb pocs recursos, que això serà més fàcil d'adaptar segurament que altres sectors.
Però no es notarà gaire.
No es notarà gaire, potser.
Però vosaltres creieu que influeix l'economia ara, en aquests moments, molt, o és uns altres aspectes? Perquè és una mica complex, això, no?
Influeix sobre la cultura, sobre...
Sí, la falta de recursos econòmics.
Sí. Jo crec que, més jo que influeix, no... influirà, jo crec. Jo crec que ens haurem d'anar acostumant, per exemple, a poder a tenir menys recursos amb subvencions. Això ho donem per descomptat. Almenys en la revista, diguem, ja estem començant a fer calaix, perquè ja assumim que tindrem menys ingressos. És qüestió d'acostumar-nos-hi i, a pesar d'això, intentar mantenir la qualitat dels continguts de la revista i, amb una mica més d'esforç per tots, continuar endavant, com sempre s'ha fet. Vull dir, crisis n'hi ha hagut, sempre n'hi haurà, i es tracta d'intentar tirar endavant el millor possible.
Jo ho posava una mica en dubte, no perquè que és veritat això del recurs econòmic, però últimament, quan estàvem en un moment que no hi havia aquesta crisi, de fet, les associacions no tenien una vida molt... molt esplendorós, a més bé hem tingut una època que les associacions s'han anat cap a baix igualment, no?
Sí, és que això també...
que potser és, és segons des del punt de vista que no mires, no?
Sí, això també és veritat. Jo crec que sempre hi ha hagut problemes de recursos, no solament econòmics, sinó també personals, de disponibilitat. I això també és una cosa, diguem, que sempre ha passat i sempre passarà. En la revista nostra mateix, clar, tots treballem de forma voluntària, hi ha èpoques que hi podem dedicar més temps, hi ha èpoques que no... I, bueno, és qüestió d'adaptar-nos i si una cosa no es pot fer en un moment determinat, la fem més endavant i ja està.
Mm-hmm. A mi m'ha agradat que li dediquéssiu la portada i un article al Jesús Fuster, perquè el vaig conèixer i una tarda que vam anar a casa seva amb uns amics, me'l van presentar i el que era una trobada per prendre cafè es va convertir en un recital, un concert de 2 hores que ens va fer allí a la sala amb el piano i explicant-nos les cançons, en fi, vam passar una tarda increïble i des d'aleshores, doncs, bueno, hi ha una certa relació, no? I m'ha fet gràcia que li dediquéssim.
Sí, jo crec que és que val la pena, és una mica la línia de la revista, sempre, eh? Intentar difondre, potenciar l'activitat de certes persones. Mm-hmm. En general hem tingut certa tendència en els primers números a recordar persones d'una trajectòria llarga en la comarca, uh-huh. i que potser era el moment de retre homenatge o de recordar el que havien fet per la comarca. En aquest número, últim número, han canviat una mica el perfil del personatge de l'entrevista i li han dedicat això al Jesús Fuster, perquè jo crec que també val la pena fer difusió de l'espectacle que ha preparat amb poesies d'autors ebrencs en sentit ampli, ebrencs que arriben fins al Priorat, uh-huh. i fins Castelló avall. Crec que és un espectacle que va fer l'any passat a Móra d'Ebre, en motiu de la Fira del Llibre Ebrenc, crec que és esplèndid, i això ho ha fet un prioratí, i, per exemple, i és un espectacle que ha voltat prou per les Terres de l'Ebre, i crec que hauria de voltar més pel Priorat.
És molt complet, no? De quantes coses hi ha ballet, què més hi ha?
Sí, hi ha imatges de fons, sí. Sobre la música, i també hi ha una ballarina.
Ballarina.
Sí, sí, a part de la música i, el que, i a part del grup que l'acompanya. I realment no es perdi, sinó crec que l'espectacle és magnífic. Dir, tal com treballa la poesia, tal com la música, autors també del Priorat, tots els que la van veure ens va agradar molt. I com deia abans, s'ha voltat prou per aquestes comarques. Sinó el que ha hagut demanda de gent que el volia veure.
També hi ha un article molt interessant, no?, sobre la fira del llibre Brenc, no?
Sí, també.
Que, però estava centrada en el Priorat.
No? Exacte.
Llavors, en què ho va centrar?
Sí, és a dir, la fira del llibre Brenc de l'any passat va dedicar la lliçó inaugural, en diuen ells, al Priorat. I van convidar Jesús Maria Tibau perquè fes la lliçó inaugural que parlés de literatura al Priorat. Tant històricament, els escriptors més importants que ha tota la comarca, i en l'actualitat. I, clar, nosaltres vam creure que valia molt la pena aprofitar aquesta feina que havia fet en Tibau, doncs, per a que ens fes un resum i publicar-ho en la revista L'Odiolí. Perquè sovint hi ha persones que estan escrivint, que van publicant i que no es coneixen a la comarca. Això és bastant inevitable, això passa sempre. Eh? Diguem que persones que treballen i hi ha poca difusió. Però, bueno, si amb tot el que puguem ajudar, ho intentem. I en aquest cas, això, per això hem publicat un resum de la seva lliçó inaugural, que realment va ser molt interessant i molt didàctica fins i tot, molt ben explicada.
No, i la llista de novel·listes o escriptors relacionats amb el Priorat, o que eren del Priorat, o relacionats, o que parlaven de Priorats, és realment és
exhaustiva. És extensa, i això que ell va ser prou prudent com per excloure persones que escriuen llibres de no ficció, és a dir, d'història o de literatura, que els va excloure, solament es va dedicar a la literatura. I tot i així, déu-n'hi-do el llistat que hi ha de persones que hi han treballat i que hi treballen. Però una comarca petita com la nostra, jo crec que realment fa goig.
I llavors, pues, d'aquests autors, per exemple, de l'Estremifà, del Josep Maria Xic, tots aquests, vull dir, jo el que veiem, i tota la llista que hi ha del Xavier Amorós com a relacionat, de tota aquesta llista, aquí sentim a parlar poc. No?
Sí, sí, jo crec que...
Això a mi em va cridar l'atenció, no?
Sí, sí.
Que sentim a parlar poc, és que hi ha molts, hi ha una llista molt exhaustiva.
I de vegades si costa trobar els llibres, o almenys tinc aquesta sensació, sí, sí, és veritat. I en canvi, no ho sé, de vegades jo crec que costa, diguem, de donar-nos a conèixer dins la comarca, però un cop se fan activitats o es fan iniciatives culturals, la gent respon prou bé. Ara estava pensant en un altre article que tenim en aquest últim número del Joaquim Enric López, dedicat a la guerra de successió al Priorat, i que és fruit també d'una activitat. El centre d'estudis el va convidar a fer una xerrada a Porrera sobre la guerra de successió i es va omplir la sala. I a partir d'això li vam demanar que ens fes un article a partir de la seva conferència. I la gent respon realment. És a dir, jo crec que potser... Normalment sempre ens queixem de la falta de demanda de cultura, no? Però potser tenim un problema d'oferta, depèn de com, eh? Potser hem de començar a plantejar que... A veure, que la gent està interessada realment en conèixer aspectes de la seva història, de la literatura, de la comarca, i que el que potser el que hem de potenciar és l'oferta cultural. El que és fàcil dir-ho i és difícil fer-ho, perquè clar, tots anem molt de boli amb mil coses.
I voldries destacar algun article més ja per anar tancant aquesta part del programa, perquè s'està exaurint el temps.
Doncs també, bueno, d'articles n'hi ha uns quants. No sé, ara se m'acut que podria mencionar també l'article sobre el 50è aniversari de l'Orquestra Escolar del Molà, que té un punt de nota històrica i un punt de notícia també, perquè al Molà l'any passat van fer un acte commemoratiu del 50è aniversari justament d'aquesta orquestra, que va ser un acte molt emotiu pel que ens van explicar, i que bueno, d'ells mateixos va sortir la proposta d'enviar-nos un article i el vam poder encabir en aquesta revista. Perquè també és una cosa que voldria comentar. I en aquesta revista estem oberts a rebre tota mena de propostes, d'articles, sempre i quan s'adaptin a les normes de publicació que estan en l'última pàgina de la revista. I per tant, des d'aquí voldríem animar això. Tothom que tingui ganes d'escriure'ns algun article breu, perquè sempre els fem breus en aquesta revista, de 3 pàgines, que estarem encantats que s'animin, que ens ho enviïn. Llavors, qualsevol treball que rebem passa per una avaluació, passa per una revisió, i si no hi ha cap problema el publicaríem el més aviat possible.
No, l'article aquest que comentaves és força interessant i acabem, perquè és una, un exemple de la gran vitalitat que havia als nostres pobles abans de la guerra, abans, durant la república, abans de la república fins i tot, on havia pobles que fins i tot tenien dues bandes, no una, dues, la de dretes i la d'esquerres. O sigui, i en canvi ara és difícil trobar res, ni una coral gairebé, no? I és interessant per això, m'ha semblat interessant.
Sí, sí.
Que tracteu el tema, no?
I com sempre hem de donar a la revista, diguem, la revista, el seu objectiu fonamental és posar-se a disposició de la gent de la comarca, pel que convingui, per ajudar, per difondre les activitats culturals, per tot el que puguem ajudar.
Permeteu-me un moment, ja que estem parlant d'autors d'aquí del Priorat, perquè ara la biblioteca Salvador Estremifà i l'arxiu tenim intenció, tenim la idea de fer una exposició per aquest Sant Jordi a la biblioteca de llibres d'autors d'aquí del Priorat o d'obres de referència que parlin del Priorat. I, bueno, aquesta tenim la intenció de fer-la per Sant Jordi. Esperem que tenim unes 40 obres de fa més de 60-70 anys, a les obres de l'Estremifà, de Rayos y Truenos del Joaquim Blanc. Tenim un llibre de poesies també d'un tal Josep Anguera Basedes, que era fill d'aquí Falset. Bueno, hi ha una sèrie de llibres que són curiosos. Hi ha dos llibres d'història de Poboleda, un està reeditat ara fa pocs anys. Després n'hi ha un altre que era del secretari de l'Ajuntament, que és un llibret petit, que és Poboleda a través dels sigles, i diu que ho escriu perquè, com té estones lliures a l'Ajuntament, doncs es dedica a fer una mica de història del poble. No? Bueno, en tenim uns quants. També tenim el Falset del Rosent Rull i Trilla, un diccionari també de municipal del Rosent Rull. Bueno, hi ha una sèrie d'obres que són curioses de veure.
Després d'aquesta intervenció, Jaume, dius, acabem ja. Moltes gràcies als dos. I fins un altre dia.
Sal i pebre de les petites històries comentades per Toni Orensans.
Historietes de la història.
A l'Historietes de la història d'avui ens basem en un llibre editat el 1896 a Barcelona. Es titula Capçanes i sos en contorns i és obra d'un tal Francesc Noguer i de Miguel. L'autor era un integrant destacat i actiu de l'Associació Excursionista de Catalunya, que en aquella època, a final del segle XIX, tenia una vocació científica que avui dia l'excursionisme ha anat perdent. Els excursionistes de l'època eren burgesos que viatjaven sempre amb el llapis i la llibreta a la mà, fent de notaris del país. I això és el que va fer Francesc Noguer amb Capçanes, on hi va fer cap el 1896. I la veritat és que Noguer conta algunes coses que déu-n'hi-do. Fixin-se en aquest costum capçanenc avui dia desaparegut. Som al dia dels Sants Innocents, d'un any del segle XIX, és clar, i set individus se disfracen com els individus de l'Ajuntament, portant en lloc d'un bastó un sabre de fusta. Llegeixo textualment. Un d'ells porta una canya i al cim una creu, en quines tres extremitats hi ha una taronja. En sa part central, que hi deuria haver el crucifix, hi ha un colom lligat amb un tros de roba. Los individuos porten sombrero i sabates grosses. I darrere d'ells hi va una copla de guitarres, bandúrries i ferrets que toca tota la missa. Ho han entès bé. Dins la iglesia hi tenim a set paios disfressats d'autoritats municipals amb una creu on hi ha tres taronges clavades i un colom lligat a un tros de roba. Tots porten barrets i sabates gegants. La cosa no s'acaba aquí, perquè a mitja missa, a Capçanes, en llegir l'Evangeli, el dia dels Sants Innocents, la funció encara anava més. Un dels set individus, tot representant el paper d'innocent, corre d'aquí cap allà fent tombarelles i deixant-se anar com una criatura fins que arriba la pica d'aigua beneïda i refresca amb ella a les dones. Ho segueixen entenent perfectament. A mitja missa, un dels set individus de les sabates gegants i el barret es posa a córrer i mulla les dones que hi ha a l'església amb l'aigua beneïda. Final de la tradició dels Sants Innocents a Capçanes al 1896, textual del llibre. Després, l'innocent fa besar la pau, però com aquesta sol ser un tros de carbassó emmascarat, embruta les cares de les dones, movent-se la gatzara i brugit, que és de suposar. Sense saber quan es va extingir tal tradició, una cosa és meridiana. Les misses, abans, eren menys solemnes, com a mínim a Capçanes. El llibre Capçanes i Sos Encontorns conté altres sorpreses que a dia d'avui, com a mínim, no deixen de xocar. És la tradició de la pleca Santa Marina, que se celebrava el 13 i 14 de setembre, cada any. Santa Marina, que consti, és a 4 hores a peu de Capçanes. Els ho resumiré. El 13 de setembre, sobre les 3 de la tarda, els capçanencs abandonaven el poble en massa, no exagero. Segons el llibre, aquest any, tres quartes parts del poble van compareixer al santuari. El poble en ple, per tant, petits, grans, vells, tots els que podien, marxaven a Santa Marina i arribaven 4 hores més tard, sobre les 7 de la tarda. I un cop dalt, què hi feien? Resposta elemental, una juerga monumental. Veiem com ho explica el llibret. Durant tota la nit no es dorm gens i a la claror de tions encesos col·locats al mig de la plaça, la copla de bandúrries, guitarres i guitarró deixa sentir ses melodies, fins que es fa de dia. El llibre ho diu ben clar, textualment. Així s'espera a les 6 del matí en què tothom prepara l'esmorzar i dinar a l'hora. Se torna a ballar fins a l'hora de dinar, efectuant-se la sortida a les 3 de la tarda per arribar a Capçanes a les 7. És a dir, estaven de marxa, el que avui dia en diem de marxa, 24 hores seguides. I si ara algú s'atreveix a dir que les raves interminables, aquelles festes amb música a l'aire lliure fins a les tantes que s'estilen d'un temps cap aquí, que les raves, dic, són cosa dels joves d'avui dia, o que les discoteques after hours són cosa dels nostres temps desbocats, sisplau, que s'ho faci mirar. Les primeres raves d'aquesta comarca es feien al santuari de Santa Marina abans de la Guerra de Cuba. Ves que les raves i els after hours no siguin un invent capçanenc.
Moltes gràcies, Toni. Fins al proper mes. Arribem ja a la banda sonora. Història i música enllaçades per Pere Audí.
La banda sonora.
D'alguna manera, el conflicte sorgeix de la negació de l'altre, de la negació del que ens és contrari per qualsevol motiu. I en primer lloc, se li nega el dret a l'existència i es busca acabar físicament amb ell. A més, els conflictes menen a tota mena de destruccions del patrimoni cultural de l'adversari. És com si, a més de buscar la seva mort, es volgués eliminar el seu pas pel món, la seva concepció de la vida, el record de la seva existència. Així es destrueixen sovint els seus temples, els seus edificis emblemàtics, els documents escrits o no escrits que puguin recordar-nos la seva existència o el seu domini. En aquesta significació de l'odi a l'altre, la significació moltes vegades acompanyada del foc purificador, han desaparegut pel que avui ens interessa biblioteques, amb els seus llibres, és clar, tota mena d'arxius, registres de la propietat, documents de finalitat i factura diversa. Es tracta d'aconseguir l'eliminació d'un món odiat per a, damunt de les seves cendres fumejants, aixecar-ne un de nou, el món del vencedor. Tant se val que la cultura eliminada sigui superior, o potser per això mateix. El cas és destruir un món per a construir-ne un altre. Com ja hem recordat en altres ocasions, així succeí durant la Guerra Civil. Quan vas a un arxiu local a cercar informació sobre el període, ja saps la resposta abans que l'amable persona que et rebi obri la boca. Tot cremat. Ara bé, el que ens dediquem a això sabem que darrere d'aquest tòpic s'amaguen moltes coses, com la por a recordar, la por a trobar coses escrites que trenquin els clixés que ens han acompanyat durant tota la vida. És més fàcil dir que tot s'ha cremat que fer un veritable esforç de recerca i recuperació. No, no tot es va cremar, i tant la recerca de professionals com els arxivers, com la recerca d'amateurs com el que us parla, prova que allò, que alguna cosa es va salvar. De fet, algunes versions orals apunten a que els nens que s'encarregaven en ocasions de portar a la foguera documents sortits per la finestra d'algun ajuntament no acompliren la tasca que se'ls havia encomanat. Pot ser per la lletra bonica, per l'enquadernació, vés a saber per què, hagueren documents que salvaren, i les versions orals venen avalades pels fets. Un dels llibres de la cooperativa dels Guiamets, suposadament cremat, aparegué fa uns anys. Per això no perdem l'esperança i seguim preguntant, indagant com aquell tafaner que volia saber què hi havia al centre de la Terra. Avui us deixo amb Rick Wakeman i un fragment del seu peculiar viatge musical al centre de la Terra. Thank you.
Hem arribat ja al final del nostre programa d'avui. Us esperem de nou a tots el proper mes. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977-831-135 o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Recordeu que el programa es repetirà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'espai El Planeta.